Tots més!
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Territori s'avança i posa fil a l'agulla al projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. El departament ho fa sense la declaració d'impacte ambiental i sense haver respost les al·legacions. La intenció, segons la conselleria, és avançar tempos en la tramitació de la infraestructura. Neus a 5 de 9, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ja s'ha anunciat la licitació de la redacció del document executiu per un valor de més de 2 milions d'euros i que defineix tot el traçat d'1+1 amb algunes novetats en punts claus i polèmics de la infraestructura. És la primera vegada que el projecte Garrotxí arriba a aquest punt.
I com ho ha rebut el territori? Doncs bé, l'Ajuntament de les Preses celebra la licitació del projecte constructiu de la variant. El seu alcalde es mostra satisfet aquí a Radio Olot perquè diu que l'encàrrec de territori inclou pràcticament totes les preocupacions que havia traslladat l'Ajuntament al departament.
Bé, per nosaltres, la trucada que vam tenir ahir va ser una mica la sorpresa i aquest va ser un punt que vaig voler aclarir amb el director general actual, el senyor David Prat, de dir, ostres, no tenim les respostes a les al·legacions, entre d'altres perquè tampoc hi ha hagut el dictamen de la declaració d'impacte ambiental i aquest és el fet que encara no hi hagi hagut la resposta a les al·legacions. És a dir, anirà en paral·lel les dues coses, però aquí ja hi ha un camí per endavant ja pres, que és l'encàrrec aquest del projecte constructiu.
Per cert, que una de les zones que més preocupava i que inclouen aquestes modificacions al departament és tot el que afectava la zona de Codella. Pere Vila també aplaudeix que el projecte constructiu que s'ha encarregat sigui unitari amb la variant d'Olot. En canvi, a la Vall d'en Bas, l'Ajuntament no entén per què territori no espera la declaració d'impacte ambiental.
Des del municipi es mostren sorpresos davant el nou pas que ha fet el departament. L'alcalde diu a Radio Olot que caldria seguir el procés com marca la llei i esperar a tenir la resposta de les al·legacions i la declaració ambiental per poder licitar el projecte executiu. Tot i això, Lluís Amat remarca que el procés encara s'allargarà un temps i diu que esperen trobar-se aviat en territori per parlar-ne.
No acabem d'entendre per què. Perquè una licitació d'un projecte executiu normalment es fa un cop s'han contestat les al·legacions, que no ha estat el cas. Nosaltres com a Ajuntament encara no ens han respost oficialment les al·legacions que hem presentat. Sí que em sorprèn el sentit que la realitat és: home, licita quan tinguis tota la informació. És el que no acabem d'entendre. Però, bueno, suposo que... No sé què respon exactament, però bueno, en tot cas, s'han de fer tots els tràmits i s'ha de fer tot i s'ha de contestar tot. És el que es marca la llei.
El Departament de Territori calcula que la redacció del projecte constructiu comenci a l'agost i s'allargui ben bé un any. La mobilitat marcarà la primera part del nostre informatiu. És dijous 24 de febrer. Els centres educatius de la Garrotxa celebren el final de les quarantenes. Amb el nou protocol només s'hauran de confinar els alumnes que donin positiu i ja no s'haurà d'especificar si és un cas de Covid o no.
Els directors asseguren que això facilitarà la gestió després de molts mesos d'incertesa. En aquest primer trimestre, molts alumnes han hagut de fer quarantenes i també professors, arribant al punt que molts havien de fer guàrdies de manera voluntària per falta de personal.
El director de l'Escola Pia és Ferran Sala.
És una molt bona notícia perquè el mes d'octubre passat semblava que la pandèmia ja estava i que deien que a partir de quan comencés la primavera teníem mascaretes i de fet sí que la pandèmia ens va donar un revés al principi d'aquest segon trimestre. I una molt bona notícia, per primer de tot, perquè comencem a veure una mica la llum a la normalitat que coneixíem abans de la pandèmia, i segona, per aquells alumnes que no estan immunitzats i que són de secundària, que poden fer vida normal.
I avui tornarem a anar cap a Roses. Perquè l'incendi podria haver estat pitjor. La propietària d'una de les vinyes que hi ha a la zona de Cala Montjoi, Anna Espelt, assegura que l'incendi originat aquest dilluns a la nit els va generar molta por, però també diu que els hi va provocar alegria quan van veure que les pastures funcionen.
El que vam decidir, juntament amb la gent del Parc Natural del Cap de Creus, era treballar-lo en forma de mosaic, on no només hi hagués vinyes, sinó que també hi hagués zones que desbrossàvem per tal de mantenir la biomassa inflamable baixa i que després el manteniment el feien les vaques, no? Tenim vaques que passen l'hivern aquí i l'estiu al Pirineu, llavors que ens ajuden a mantenir les zones verdes. De fet, a les zones on hi ha vaques i que hem desbrossat no s'han cremat, i les que sí que s'han cremat són on els matolls són aquí des de fa molts anys. I el que ha ajudat a aturar el foc han sigut aquestes zones de pastures juntament amb les vinyes, no?, que han impedit que es cremessin moltes més hectàrees i també han protegit, doncs, totes les cases que hi ha aquí al davant.
Per cert, que els bombers continuen remullant la zona afectada per l'incendi, més de 400 hectàrees. Avui també us explicarem que comença el Vivim Muntanyes. A partir d'aquest dijous i fins diumenge, Olot viurà uns dies on la muntanya serà protagonista a la gran pantalla.
Enguany, el Festival Cinematogràfic de la capital de la Garrotxa celebra la 7a edició i comptarà amb la presència de Ferran Latorre, l'únic alpinista català que ha aconseguit els 14.800 dels Planeta. També hi haurà espai pels més petits amb sessions infantils i totes les projeccions es faran al Cinema Olot.
El membre de l'organització de Vivim Muntanyes és Pere Gelis.
El Vivim Muntanyes és una activitat que organitzem uns aficionats, quasi diria uns fanàtics de la muntanya, cada any, tot i que l'any passat no ho vam poder fer, i pretenem doncs, portar pel·lícules, xerrades, conferències, tot sempre relacionat amb esports d'aventura, amb esports de muntanya.
El Cinema Olot acollirà el Vivim Muntanyes, que començarà aquest dijous al vespre i acabarà aquest proper diumenge a la tarda. I en esports, torna l'hoquei. I és que ara sí que comença l'hora de la veritat per l'hoquei Olot. Després de dues setmanes sense competició, arrenca el tram decisiu d'aquesta temporada.
Aquest dissabte, derbi de bracons a la pista del Club Patí Vic, rival que la primera volta va guanyar la de Josep Jou per 3-4. Els olotins volen sumar els màxims punts possibles per tenir llestit de la permanència el més aviat millor. El Club Patí Vic, l'hoquei Olot, es disputarà 7:45 del vespre.
I el podreu seguir en directe, com sempre, a Ràdio Olot. L'entrenador, per cert, de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, espera un Vic una mica perillós.
Quan tingui la bola voldrà fer possessions molt llargues, que no arriscarà res, que al final viuen dels errors dels altres, de les contres, que et deixaran jugar. Crec que serà un Vic que ens cedirà a nosaltres tot el protagonisme per després poder-nos enganxar la contra. A més, jo crec que el Vic és un equip que és molt perillós quan se't posa per davant, perquè nosaltres a la primera volta el que vam fer de poder remuntar un 0-3 té molt mèrit.
El partit el podreu seguir en directe aquí a Ràdio Olot a partir d'un 7:45 del vespre, aquest dissabte, amb en Roger Isern i l'Anna Prat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Situació viària, connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides del col·legi. De carrers tallats, avui tindrem el carrer Sant Miquel, des de l'alçada de l'Avinguda Viseroques, per l'enderroc d'un edifici. El carrer Concepció Carreres, de manera puntual. I el passeig d'en Blai, davant del número 6, per arranjament de la teulada. De discos de prohibit estacionar, tenim el carrer Fluvià, davant del número 18, de les 7 del matí a les 5 de la tarda. El carrer Valls Nous, dues places d'aparcament de la zona blava des de les 8 del matí a les 6 de la tarda. El carrer Concepció Carreres, des de les 7 del matí a les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per recordar-los l'obligació de la utilització del rellotge horari a les zones on així està indicat. Recordar-los que la zona del davant de l'hospital n'és una. Per estacionar el seu vehicle sense necessitat del rellotge tenen tota la part d'urgències i els carrers del voltant. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Se'ns acosta un canvi de temps, serà tímid, però és important que l'anticicló comenci a anar de baixa i és que ja sabeu que estem patint sequera i que convé que plogui. Anem a les temperatures que tenim ara mateix. Neus, com ens llevem avui dijous?
Tenim temperatures una mica més altes, ens llevem amb 5 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Girona, 6 a Santa Pau i a Banyoles, en tenen 7 a Sant Feliu de Pallerols i a Figueres, 4 a Vic, a Ripoll i Anglès, 3 graus a Mieres, 2 a Vall de Núria i un de negatiu a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui la temperatura pot quedar una mica més alta de matinada, van arribar núvols prims ahir al vespre, però vaja, farà fred. A l'interior mínimes de 0 a 3 graus aproximadament. Ahir va arribar a glaçar, Olot 1 sota 0, la Vall d'en Bas 3 sota 0, a Das a la Cerdanya 8 sota 0. Avui no seran tan baixes. I de dia vam pujar 19 a Olot, 20 a la Bisbal d'Empordà, 20 a Cabanes. Avui quedarien un pèl més curtes perquè bona part d'aquest dijous vindrà marcat per un tel de núvols prims, de tant en tant algun núvol baix a la tarda. Però vaja, tot i aquest temps variable, mig ennuvolat, no preveiem precipitacions i hi ha aquell petit canvi de divendres que no s'acaba de definir. Per tant, sí que divendres ja ha previst més nuvolositat, especialment cap a la costa, al prelitoral, a la tarda també les comarques interiors i no descartem alguna gotellada, alguna petita pluja, o jo diria més aviat plogim, és a dir, pluja, difícilment arribarà a caure, en tot cas aquestes quatre gotes. I, de fet, el que pugui caure aquest divendres ja podrà concloure la pluja del mes de febrer, perquè el que queda de mes de febrer ja no preveiem pluja, ni aquest cap de setmana. Per tant, tot ve marcat per aquesta sequera extrema, per aquesta situació de sequera, de crisi hídrica a tots els vegetals, als arbres i als boscos, i una situació que cada cop es va fent més preocupant. Però, vaja, ens plantaríem això. A l'1 o 2 de març, de moment, sense cap borrasca a la vista.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Novetats importants pel que fa a les variants de la nostra comarca. Territori s'avança i posa ara fil a l'agulla al projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. El departament ho fa sense la declaració d'impacte ambiental i sense haver respost encara a les al·legacions. La intenció, segons la conselleria, és avançar tempos en la tramitació de la infraestructura. Ja s'ha anunciat la licitació de la redacció del document executiu per un valor de més de 2 milions d'euros i que defineix tot el traçat d'1+1 amb algunes novetats en punts claus i polèmics de la infraestructura. És, de fet, la primera vegada que el projecte Garrotxí arriba a aquest punt, Neus.
L'anunci l'ha fet aquest dimecres al matí el Departament de Territori. Comença el procés per la redacció del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Es tracta de l'últim tràmit que hi ha abans de l'inici de les obres i un punt on fins ara no s'hi havia arribat mai. El Departament ha obert la licitació per la redacció del projecte constructiu i a partir d'ara les empreses que vulguin redactar-lo tenen un mes per presentar la seva candidatura. La licitació s'ha llançat per un valor de gairebé 2,2 milions d'euros i es preveu que la redacció del projecte s'allargui un any. El tràmit arriba abans que Acció Climàtica hagi presentat la declaració d'impacte ambiental prevista pel mes de juny i sense que tampoc s'hagin respost totes les al·legacions presentades amb l'estudi informatiu de les Preses ni amb el d'Olot, tots dos publicats el 2020, un fet que l'alcalde d'Olot ja assenyalava el passat mes de novembre.
Que fins i tot estan en aquest moment doncs, intentant licitar tan aviat com sigui possible la redacció d'aquest projecte, fins i tot abans de que s'acabi de completar tot el tràmit de declaració d'impacte ambiental per anar guanyant temps, és a dir, que ja es pugui, per tant no ens ha de preocupar.
Segons font del Departament de Territori, que s'avanci la tramitació del projecte constructiu sense tenir tancat el tràmit anterior no és nou i es produeix en altres processos de construcció d'infraestructures. Segons la conselleria, l'avançament de la licitació del projecte constructiu ha de servir per cremar etapes i avançar tempos en la construcció de la infraestructura.
La licitació del projecte constructiu que ha fet Territori projecta una variant d'un carril per banda respectant els traçats proposats en els estudis informatius. Tot i això, l'encàrrec de Territori també inclou novetats respecte a alguns punts clau de la carretera que us expliquem ara. Per on comencem, Neus?
Doncs per la remodelació de la rotonda de la Vall d'en Bas, ampliant el diàmetre i reordenant els accessos al polígon de la Serra.
Una nova rotonda entre Bracons i les Preses per donar accés al vial que connectarà amb l'àrea recreativa de Xanax.
S'allarga de 500 a 900 metres al túnel soterrat de la zona de l'Escola Verntallat. El túnel començarà abans de l'encreuament de la carretera del Pas de la Torre i finalitzarà un cop passat l'espai de la trama urbana del nucli de les Preses.
La connexió entre les dues variants a Codella tindrà un únic viaducte amb calçada d'1+1, el més allunyat possible de la zona de Codella, amb estreps fora de la zona de flux preferent del riu Fluvià.
El túnel de la Pinya serà d'un carril per banda amb una única galeria, a més d'una galeria d'evacuació en paral·lel.
L'enllaçolot oest serà una rotonda a nivell de dimensions inferiors a la prevista a l'estudi informatiu.
S'allargarà el viaducte davant el turó de l'Arengada.
S'executaran dos ecoductes a les Coromines i també a la Torre de Llunes.
S'estudiarà la viabilitat d'incorporar un element que promogui el pas de la fauna entre la Serra de Sant Valentí i el volcà de la Garrinada.
Des de la fàbrica Simón fins a la rotonda de la Canya hi haurà carrils trenats, és a dir, sense murs, que substituiran els vials laterals previstos.
Aquests canvis s'incorporaran a la redacció del projecte constructiu i provenen de consideracions fetes pel mateix Departament de Territori. La licitació també afegeix que s'inclou un annex de restauració ambiental i d'integració paisatgística i una anàlisi ambiental pels moviments de terres. L'encàrrec de Territori diu que, com a condicionants per la redacció de l'estudi constructiu, caldrà tenir en compte els futurs informes de les al·legacions i la declaració d'impacte ambiental que els pròxims mesos emetrà Acció Climàtica. Està previst que la redacció de l'estudi constructiu s'allargui un any i comenci a l'estiu un cop adjudicada la licitació.
I mentrestant, com ha rebut la notícia al territori? Doncs bé, l'Ajuntament de les Preses celebra la licitació del projecte constructiu de la variant. El seu alcalde es mostra satisfet a Ràdio Olot perquè l'encàrrec de territori inclou pràcticament totes les preocupacions que havia traslladat l'Ajuntament al departament, sobretot pel que fa a la zona de Codella. Pere Vila també aplaudeix que el projecte constructiu que s'ha encarregat sigui unitari amb la variant d'Olot. Ens ho explica en Roger Isern.
El departament va licitar l'estudi executiu La infraestructura Garrotxina aquest dimecres i ho va comunicar 24 hores abans als ajuntaments implicats. Des de les Preses, l'alcalde Pere Vila es mostra il·lusionat en declaracions a Ràdio Olot i diu que és un pas endavant cap a la construcció de la variant del poble. A més, Vila també aplaudeix que l'encàrrec de territori inclou totes les peticions que havia fet el consistori presenc.
Fa referència a totes les preocupacions que per nosaltres havíem anat incorporant aquí. Ens queda per veure doncs les respostes, tal com diu el propi anunci de l'estudi, de les respostes de les al·legacions que s'hagin estimat. Però bé, almenys amb aquesta proposta d'estudi doncs ja contempla el tractament que nosaltres hem demanat, en especial, molt especial, a la zona del Mas Codella. Per tant, bé, satisfet que tinguem un pas més.
L'ordre d'estudi que Territori adjunta a la licitació del projecte constructiu especifica que la connexió entre les variants a Codella haurà de ser al màxim allunyada del mas que porta el mateix nom. També remarca que els estreps del viaducte que donarà accés al túnel de la Pinya hauran d'estar fora de la zona de flux preferent del riu Fluvià. Per a Vila, que s'hagi iniciat el projecte executiu sense la declaració d'impacte ambiental ha estat una sorpresa.
Bé, per nosaltres la trucada que vam tenir ahir va ser una mica la sorpresa i aquest va ser un punt que vaig voler aclarir amb el director general actual, el senyor David Prat, de dir, ostres, no tenim les respostes a les al·legacions, entre d'altres perquè tampoc hi ha hagut el dictamen de la declaració d'impacte ambiental i aquest és el fet que encara no hi hagi hagut la resposta de les al·legacions. És a dir, anirà en paral·lel les dues coses, però aquí ja hi ha un camí per endavant ja pres, que és l'encàrrec aquest del projecte constructiu.
L'alcalde de l'Ajuntament de les Preses també celebra que el projecte constructiu que s'ha encarregat sigui unitari amb la variant d'Olot. Això ha d'ajudar que les dues variants vagin a un mateix compàs, una qüestió que també s'havia reclamat des del municipi present.
Ho celebren, doncs, a les Preses. En canvi, a la Vall d'en Bas, l'Ajuntament no entén perquè Territori no espera la declaració d'impacte ambiental. Des del municipi es mostren sorpresos davant el nou pas que ha fet el departament. L'alcalde diu a Ràdio Olot que caldria seguir el procés com marca la llei i esperar tenir la resposta de les al·legacions i la declaració d'impacte ambiental per poder licitar el projecte executiu. Tot i això, Lluís Amat remarca que el procés encara s'allargarà un temps i explica que esperen trobar-se aviat amb Territori per poder-ne parlar. I ha parlat en Pau Masó.
La reacció de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas davant la licitació del projecte executiu de les variants ha estat de sorpresa. L'alcalde del poble diu a Ràdio Olot que no s'esperaven que Territori obrís la licitació sense haver respost totes les al·legacions i tenir la declaració d'impacte ambiental. Escoltem Lluís Amat.
No acabem d'entendre per què. Perquè una licitació d'un projecte executiu normalment es fa un cop s'han contestat les al·legacions, que no ha estat el cas, nosaltres com a Ajuntament encara no ens han respost oficialment les al·legacions que hem presentat, sí que em sorprèn en el sentit que la realitat és home, licita quan tinguis tota la informació. És el que no acabem d'entendre. Però bueno, suposo que... No sé què respon exactament, però bueno, en tot cas, s'han de fer tots els tràmits i s'ha de fer tot i s'ha de contestar tot. És el que es marca la llei.
En la tramitació habitual d'una infraestructura, un projecte constructiu és l'últim pas abans de les obres i arriba un cop s'han recollit i contestat totes les al·legacions i s'ha aprovat la declaració d'impacte ambiental. En la licitació del projecte constructiu de les variants en territori ja condiciona la redacció del document a la declaració d'impacte i l'informe d'al·legacions que s'ha de publicar els pròxims mesos. Però tot i això, des de la Vall d'en Bas, els sorprèn que s'hagin fet passos endavant sense tenir alguns procediments completats. Amat també recorda que la redacció del projecte executiu s'allargarà temps i explica que aviat espera trobar-se en territori.
Bueno, però jo segueixo dient el mateix. Jo no voldria que la gent s'enganyi. Aquestes coses duren molt, eh? I ja sé que alguns de vegades es molesten que ho digui, però és la realitat. Si tot té uns processos legals i uns terminis i bueno, això passarà encara molt de temps. És a dir, jo segueixo creient, seguim pensant que no acabem d'entendre que es liciti un projecte quan falta tota una part.
El Departament de Territori calcula que la redacció del projecte constructiu comenci a l'agost i s'allargui un any. Ara el Departament ha obert el termini d'un mes perquè les empreses que ho vulguin puguin presentar-se com a candidates a redactar el document executiu de l'obra. Al maig, el Departament anunciarà quina empresa ha estat seleccionada i no serà fins a l'estiu quan aquesta empresa comenci a elaborar un projecte constructiu.
No deixem encara la mobilitat, ara però sortim de la comarca de la Garrotxa. El trànsit mitjà als trams de l'AP7 i l'AP2, alliberats el passat 1 de setembre, s'ha incrementat un 44,5% i un 42,7% respectivament durant el 2022. Segons dades facilitades per la subdelegació del govern espanyol, que fan referència a trams d'autopistes de tot Catalunya, la intensitat mitjana diària a l'AP2 de vehicles lleugers ha crescut un 16,05%, mentre que la circulació de vehicles pesats ho ha fet un 124%.
En el cas de l'AP7, les xifres són similars, ja que el trànsit de vehicles lleugers ha crescut un 36% més, mentre que el de pesats és un 73% superior.
Els ajuntaments de Girona, Lloret de Mar i Olot rebran 4,3 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation per desenvolupar zones de baixes emissions i també altres inversions relacionades amb la mobilitat sostenible.
La capital gironina és la que més diners aconsegueix d'aquesta convocatòria amb 3,1 milions d'euros. De tots ells, 720.000 seran per la creació de dues zones de baixes emissions i també rebran 1 milió per la construcció d'un carril bici que uneixi Girona amb Vilablareix i la instal·lació d'un aparcament segur de bicicleta davant de l'estació de l'AVE. Lloret de Mar rebrà gairebé 1 milió d'euros per la zona de baixes emissions i crear aparcaments dissuasius. I Olot ingressarà 274.000 euros per fer un carril bici.
Endesa 10, la línia de negoci de serveis energètics i mobilitat de la companyia elèctrica, i Endemur, especialista en serveis integrals als transportistes, han inaugurat aquest dimecres el seu primer punt de recàrrega ultraràpida de vehicles elèctrics a la Jonquera. Una ubicació, diuen, estratègica per la seva posició fronterera.
El punt, amb una potència total d'1,4 megawatts, permetrà que des d'aquesta estació de servei i en temps estimat d'entre 3 i 10 minuts es puguin recarregar la bateria necessària per recórrer uns 100 quilòmetres. Manuel Muñoz és el director del Pla d'Infraestructures d'Endesa.
Son tecnología de última generación, son cargadores que te van a permitir cargar un vehículo en promedio. Hay distintos factores que inciden sobre el tiempo de recarga, ¿no? Pero bueno, en promedio pueden ser unos 5 minutos para darte una autonomía de 100 kilómetros. Y bueno, pues es una tecnología que de alguna manera acerca más la movilidad eléctrica a lo que puede ser el uso que hoy tiene cualquier conductor cuando va a hacer una recarga de combustible en su coche convencional.
A més, permetrà recarregar fins a 8 vehicles de manera simultània gràcies a les 4 estacions amb aquesta tecnologia.
I avui hem de lamentar un accident a la carretera d'un ciclista que ha resultat ferit crític per una col·lisió amb un cotxe a Vilajuïga, a l'Alt Empordà. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc cap a la 1 de la tarda al punt quilomètric 9 de la carretera GI 610, per causes que els Mossos investiguen, el vehicle ha embestit el ciclista. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM, que ha traslladat la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El ciclista està ingressat a la UCI en estat crític i pronòstic reservat. L'accident ha obligat a tallar la carretera i ha fet desviaments de trànsit. Els Mossos han activat un total de 6 patrulles.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a l'escola. Els centres educatius de la Garrotxa celebren el final de les quarantenes. Amb el nou protocol, només s'hauran de confinar els alumnes que donin positiu i ja no s'haurà d'especificar si és com a conseqüència de la Covid o no.
Els directors asseguren que això facilitarà la gestió després de molts mesos d'incertesa. En aquest primer trimestre, molts alumnes han hagut de fer quarantenes i també professors, arribant al punt que molts havien de fer guàrdies de manera voluntària per falta de personal.
Llum al final del túnel. Així és com defineixen els responsables de diferents centres educatius de la Garrotxa el canvi del protocol per fer front al coronavirus. Des d'aquest dimecres només s'hauran de confinar els alumnes que donin positiu. Abans s'obligava a confinar tota una classe si apareixien 5 o més casos. Aquest canvi permet als centres agafar aire i celebren que hagi arribat la notícia per encarar el tram final de curs amb més normalitat. El director de l'Escola Pia és Ferran Sala.
És una molt bona notícia perquè el mes d'octubre passat semblava que la pandèmia ja estava i que deien que a partir de quan comencés la primavera teníem mascaretes i de fet sí que la pandèmia ens va donar un revés al principi d'aquest segon trimestre. I una molt bona notícia per primer de tot perquè comencem ara una mica la llum a la normalitat que coneixíem abans de la pandèmia, i segona, per aquells alumnes que no estan immunitzats i que són de secundària, que poden fer vida normal.
El primer trimestre del curs 2021-2022 ha estat insostenible en certs moments. Els centres han viscut molts confinaments i ha costat fer front a la gestió diària sense un reforç complet del personal. El coronavirus ha fet estralls tant aquest curs com en el passat, fet que ha dificultat el funcionament de l'ensenyament per part de docents. El director de l'Escola Malagrí de Dolot, Jordi Ferrarons, descriu així els primers mesos d'aquest any.
El fet que després de passat aquest inici de trimestre que va ser tan bèstia a nivell de casos positius tant d'alumnat com de docents. Mai penso que havíem detectat tants casos positius com al llarg d'aquesta incorporació.
En molts centres, els docents van haver de fer mans i mànigues per cobrir les baixes entre professorat. Durant moltes setmanes, els positius i els confinaments anaven a l'alça i això obligava a fer guàrdies voluntàriament per cobrir els buits de personal. Però ara tot això ja s'ha acabat. El director de l'Institut Montsecopa és Càndid Sampere.
Tota aquesta voràgine de substitucions, professors fent les guàrdies de manera voluntària perquè no donàvem l'abast i després indirectament. Clar, vull dir, tothom sap aquest protocol, que podem estar d'acord o no, però vull dir que és el que teníem i que marcava que els alumnes que no estaven immunitzats, tan bon punt hi hagués un positiu a la classe, havien de fer la quarantena, el confinament pertinent. Clar, tot això, de cop i volta, s'ha acabat.
Els centres esperen que l'ensenyament passi a ser el protagonista després d'haver estat més pendents de la pandèmia que del mateix funcionament de les aules. El nou protocol només manté les quarantenes als centres d'educació especial i arriba després de que s'hagin eliminat les mascaretes als patis de les escoles i amb el debat de si s'ha de començar a fer dins les aules.
I encara lligat amb les conseqüències que ha deixat la pandèmia, escolteu la següent història perquè el jutjat de primera instància número 4 de Blanes ha condemnat l'asseguradora Mapfre a indemnitzar amb 21.900 euros els responsables d'una botiga de complements de la població pel tancament durant la pandèmia.
La sentència estima totalment la demanda interposada pel bufet Àngel Alcalde de Girona i conclou que la pòlissa contractada per la botiga dona cobertura a les mesures adoptades per frenar la propagació de la Covid-19 durant l'estat d'alarma. El jutjat descarta que es pugui considerar de força major o imprevisible la possibilitat de patir pandèmies periòdicament perquè diu que és un fet reconegut pel mateix sector assegurador.
A Roses, els bombers continuen treballant en l'extinció definitiva de l'incendi que ha afectat a la zona de Cala Montjoi i que s'ha emportat gairebé 500 hectàrees de terreny. Doncs bé, avui hem sabut que el que s'ha estat fent al llarg d'aquests últims anys en el territori ha tingut un efecte positiu que ha contribuït a evitar que aquest incendi anés encara més. Ho ha explicat la propietària d'una de les vinyes que hi ha a la zona de Cala Montjoi de Roses. És l'Anna Espelt, que assegura que l'incendi originat aquest dilluns a la nit els va generar por, però diu que també els hi va provocar una certa alegria quan van veure que les pastures funcionen. De fet, un dels principals frens del foc foc, diu, va ser la zona de vinyes i pastura que tenen.
El que vam decidir, juntament amb la gent del Parc Natural del Cap de Creus, era treballar-lo en forma de mosaic, on no només hi hagués vinyes, sinó que també hi hagués zones que desbrossàvem per tal de mantenir la biomassa inflamable baixa i que després el manteniment el feien les vaques, no? Tenim vaques que passen l'hivern aquí i l'estiu al Pirineu, llavors que ens ajuden a mantenir les zones verdes. De fet, a les zones on hi ha vaques i que hem desbrossat no s'han cremat, i les que sí que s'han cremat són on els matolls són aquí des de fa molts anys. I el que ha ajudat a aturar el foc han sigut aquestes zones de pastures juntament amb les vinyes, no?, que han impedit que es cremessin moltes més hectàrees i també han protegit, doncs, totes les cases que hi ha aquí al davant.
En paral·lel, els bombers continuen controlant la zona, remullant els terrenys afectats, i hi ha 5 vehicles voltant per tot aquest espai, ho han fet durant tota aquesta nit. I un apunt més abans d'anar a l'apartat més lúdic. Més de 100 efectius de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local de Maçanet de la Selva, han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i haixix.
L'operatiu desplegat aquest dilluns s'ha saldat amb 4 detinguts que, després de passar a disposició judicial, han ingressat a presó. Durant el dispositiu han fet escorcolls a 6 domicilis on han localitzat més de 90.000 euros en efectiu, una pistola amb silenciador i cartutxos de diferents calibres. També han intervingut 2.714 plantes i 977 grams de xix. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Comença el Vivim Muntanyes. A partir d'aquest dijous i fins diumenge, Olot viurà uns dies on la muntanya serà la gran protagonista i ho farà a la gran pantalla, perquè enguany el Festival Cinematogràfic de la capital de la Garrotxa celebra la 7a edició i comptarà amb la presència de Ferran Latorre. És l'únic alpinista català que ha aconseguit els 14 8000 del planeta. També hi haurà espai pels més petits amb sessions infantils i totes les projeccions es faran als cinemes Olot.
Aquests dies els amants de la muntanya i l'alpinisme tenen una cita a Olot. El Festival de Cinema Vivim Muntanyes retorna després que l'any passat no se celebrés a causa de la pandèmia. Enguany serà la 7a edició i comptarà amb films com Etiòpia, Per les terres del niu blau o La conquesta dels 14, de Ferran Latorre, el primer alpinista català en aconseguir escalar totes les muntanyes de 8.000 metres que hi ha al planeta. També divendres i dissabte a la nit hi haurà un sopar popular entre els assistents. El membre de l'organització de Vivim Muntanyes és Pere Gelis.
Vivim Muntanyes és una activitat que organitzem uns aficionats, quasi diria uns fanàtics de la muntanya, cada any, tot i que l'any passat no ho vam poder fer, i pretenem, doncs, portar pel·lícules, xerrades, conferències, tot sempre relacionat amb esports d'aventura, amb esports de muntanya.
Gairebé totes les pel·lícules que es projectaran al festival han estat guardonades o nominades en un dels esdeveniments més importants del món del cinema de muntanya, com el Festival de Torelló. Cada any el municipi osonenc acull les peces audiovisuals més ben valorades del planeta i s'ha guanyat el reconeixement de l'alpinisme. Gelis remarca la connexió entre festivals.
Les pel·lícules que portem sempre provenen del Festival de Torelló. És a dir, que tenim un vincle de germanor, perquè ells, les pel·lícules premiades en aquest festival, després les portem nosaltres. No vol dir que les portem el mateix any, però sempre totes les pel·lícules que nosaltres passem al Vivim Muntanyes són pel·lícules que han estat premiades al Festival de Torelló.
Els cinemes Olot acolliran el Vivim Muntanyes, que començarà aquest dijous al vespre i acabarà diumenge a la tarda. S'utilitzarà el sistema de taquilla inversa, tot i que abans de cada sessió s'haurà de passar per taquilla per agafar una entrada gratuïta.
5 minuts més!
Encara no és dissabte? I ara? Segur que no? Encara no?
Cada vegada falta menys. L'hoquei Olot fa dues setmanes que no juga i l'espera a en Roger Isern se li ha fet eterna. Dissabte torna l'hoquei Lliga Plata en directe des del Pavelló Olímpic de Vic. Club Patí Vic, Club Hoquei Olot. A les 7 de la tarda la prèvia i a 7:45 el partit. En Roger Isern i Anna Prat. I amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Taller Sacrés, Can Carbaceres, Mar Vic, Helena Flelu, Lotei i Alomar.
Comença l'hora de la veritat per l'hoquei Olot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Comença l'hora de la veritat per l'hoquei Olot. Després de dues setmanes sense competició, arrenca el tram decisiu de la temporada.
Aquest dissabte, derbi de bracons a la pista del Club Patí Vic, rival que la primera volta va guanyar a la Josep Jou per 3-4. Els olotins volen sumar els màxims punts possibles per tenir llestir de la permanència el més aviat millor. El Club Patí Vic hoquei Olot es disputarà a 7:45 del vespre.
Torna l'hoquei patins. L'espera s'ha fet llarga després de dos caps de setmana sense partits de l'hoquei Olot. I ho fa amb un plat fort, ni més ni menys que amb un derbi de bracons. Els olotins visitaran una pista històrica com és la del Club Patí Vic, un rival amb bona dinàmica esportiva però en hores baixes fora de les pistes. Els biguetans venen de guanyar el Vilafranca, líder del grup i invicta fins aleshores. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un Vic diferent al de la primera volta.
Bueno, un Vic una mica diferent. Els que van venir aquí, a part de que els n'hi faltaven un parell o tres, un Vic diferent en tema de jugadors, eh? O sigui, sí que ells van venir amb dos jugadors menys. A més, ara aquest mercat d'hivern han fitxat en Roger Font, que és un jugador que estava jugant hoquei Liga a Sant Hipòlit de Voltregà.
El tècnic de Navàs avisa de les claus dels de David Noguera, molt ràpids als contraatacs.
Quan tingui la bola voldrà fer possessions molt llargues, que no arriscarà res, que al final viuen dels errors dels altres, de les contres, que et deixaran jugar. Crec que serà un mica que ens cedirà a nosaltres tot el protagonisme per després poder-nos enganxar a la contra. A més, jo crec que el Vic és un equip que és molt perillós quan se't posa per davant, perquè nosaltres a la primera volta el que vam fer de poder remuntar un 0-3 té molt mèrit.
L'hoquei Olot no ha fet vacances aquestes setmanes i ha treballat a fons per tornar al mateix ritme competitiu d'abans de l'aturada.
Al final l'equip està bé, l'equip està descansat, bueno, hem estat entrenant tots aquests dies, vam fer un partit amistós també contra el Ripoll, per no estar tant temps sense competir, i l'equip està bé, anímicament està bé. Nosaltres seguim amb el nostre objectiu, que és la permanència.
García també té clar el tram que queda de temporada. Ho defineix com a finals.
Són 9 partits, 9 finals, 5 de les quals les tenim a casa, motivats per seguir treballant. O sigui, al final nosaltres, ho he dit en molts partits i ho segueixo repetint, estem jugant molt bé.
El Club Patí Vic hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre al Pavelló Olímpic de Vic, des d'un quart d'hora abans en directe a la sintonia de Ràdio Olot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.